Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Juliana Canet, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Roger, com estàs?
Bé, jo bé. Tu?
Jo molt bé. S'acosta Cap d'Any, eh?
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Comença a haver-hi nervis.
I ho tenim tot a punt, ho tenim tot a punt. Posa musiqueta d'aquesta de Cap d'Any, sisplau. Que fa Cap d'Any, eh? Fa una mica de gala, fa una mica de música de campanades.
Fins i tot massa, eh? Tanta celebració, no, i tanta festa.
Però el clàssic sempre funciona. Aquest so clàssic de gala de fi d'any funciona molt bé. Tot això per dir-vos que aquest diumenge, a partir de les 11 de la nit, especial campanades a Catalunya Ràdio, amb tot l'equip d'aquest programa, del Que no surti d'aquí, i on es parlarà molt d'amor, de desamor, perquè haurem de fer una mica de repàs del que ens ha deixat aquest any amb temes relacions.
Home,
que déu-n'hi-do, aquests dies que ho estem preparant i repassant.
Ha estat salvatge, completament una salvatjada. Et diré una cosa, el penjarem a Spotify també, que jo crec que vindrà tant de gust escoltar-lo el dia 1, és a dir, si no el sentiu per fer les campanades, no passa res perquè el podreu recuperar.
Parlarem de polèmiques i també tindrem les veus de Catalunya Ràdio, dels realitzadors i les realitzadores, que ens faran una mica de pronòstic del que ens espera del 2024, que tinc la sensació que serà un any on passaran moltíssimes coses. Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, pendons.
Andreu, últim programa de l'any, programa, diguéssim, clàssic, tradicional,
clàssic,
de sempre,
regular,
el que fem sempre, el programa normal, perquè llavors hi ha el de les campanades. Què?
Doncs mira, jo el que he fet avui, que és l'últim programa aquest de l'any, és preguntar als nostres famosos més propers què faran per Cap d'Any, perquè jo no
tu
podré...
Tu què faràs?
Jo sentir-vos, de veritat, perquè no estaré amb vosaltres, però estic que menjaré el raïm mirant la Laura Escanes i escoltant-vos,
sí,
a vosaltres.
Sí, tu creus que quadraran les campanades,
home,
de la ràdio?
Home, les campanades han de quadrar,
no,
segur.
No, sí que quadraran,
home,
sí
una
que
cosa...
quadraran.
Ah, això. I llavors vull saber què fan artistes, com per exemple Julieta, que ens explica també què farà, no només el 31, sinó l'1 de gener.
El primer que faig, dinar a la meva família sempre, però sí que com a ritual que sempre faig, el 31 per la nit, apunto en un paper totes les coses negatives que he tingut de l'any passat i les cremo en una foguera amb la meva família, les meves amigues i tal, sempre ho fem.
Com és que tenim la Julieta?
Home, perquè aquests dies hem estat passejant-nos per Barcelona
a veure quins trobàvem,
a veure quins trobàvem,
no?
De famosos.
Com ets tan mentiner, Marc Andreu?
Bueno, es va aprofitar la marató que van actuar diverses persones per anar a preguntar a artistes i també saber una mica què fan aquests dies. Cremar coses negatives amb la família, eh?
Molt bé, això està molt bé.
És molt bonic i és molt Maria Pombo, això, eh?
I també Julieta, vull dir, fa molt per ella.
Fer una mica de ritual, no?
Sí.
El ritual de la taronja l'heu fet mai i a casa sí que...
Ritual de la taronja,
no?
És agafar una taronja, es parteix per la meitat, amb un paperet s'escriu un desig, s'enrotlla dintre de la taronja.
Hòstia,
i s'ha d'enterrar en un test, en una torratxa, que diem a Vic. I llavors el desig en principi es compleix, però és veritat que portem molts anys fent-ho
i no acaba de tocar.
El meu desig no acaba de portar.
Quantes taronges hi ha enterrades al mateix lloc, Roger?
Podríem obrir una fruiteria perquè realment hi ha molta taronja. Qui més?
Què creieu que faran per Cap d'Any els Figaflowers?
Home, fan una pinta sense patats.
Sí? Doncs aquest 31, com vosaltres, estan ocupats i treballen, i el dia 1 patiran, eh?
Aquest any estarem al Festivern, llavors estarem a les 12 del migdia amb tots queixant-se de que ens foten fora a l'hotel i agafant la furgoneta. Sí, començarem l'any bastant malament.
Jo m'ho miro més que començarem l'any a dalt d'un escenari, que això serà impressionant.
Molt bé, per tant estaran, diguéssim, de ressaca de concert.
Clar, València, estaran a València, treballaran el 31 la nit i el dilluns dia 1 de gener, check-out literalment del 2023 a les 12 del migdia.
Doncs és mala sort perquè m'encanta a mi que aquest 1 de gener caigui en dilluns. Em sembla una gran oportunitat per prendre's el Cap d'Any una mica diferent i començar el dia, i perquè ja és inici d'any, inici de setmana, és perfecte per començar-lo amb una energia ja...
Tu tens ganes d'aprofitar el dilluns.
Exacte, perquè jo estic farta de llevar-me el dia 1 com si m'hagués atropellat un camió, saps?
Bueno, clar, això només depèn de tu, de controlar-se un mateix.
Més artistes, més artistes. Bona
a tothom que s'estima. menjar neules i cara al guió.
Com s'ho han muntat el tema del Cap d'Any, els tiets?
Clar, és que no sé si teniu alguna aposta de què faran aquest 31 i el dia 1, perquè jo crec que són molt de banyar-se a les platges de Mataró, el primer bany de l'any. Oi que se'n fa molt per ells,
és
això?
És que a la gent del Maresme li encanta banyar-se en qualsevol moment. Tota festa és bona.
I necessiten ensenyar-ho, que em sembla bé, però bueno...
Molt history.
Tampoc és tan original, eh?
Tu no ho faries, això?
No.
Banyar-te el primer dia 1?
No, home. Jo t'imagino, per agafar el que no tinc, no ho penso fer.
Doncs a veure què diuen ells.
Bueno, aquests últims 5 anys hem organitzat la festa popular de Mataró de la nit i ja ens hem tret de sobre i fem planazo.
Ens anem a un poblet de França amb els nostres amics i llavors el dia 11 anem a Itàlia a esquiar.
Bueno, a veure, no, primer pugem fins a les pistes i aquell dia no esquiem, però a veure si estem vius.
Són molt d'esquiar ells, perquè ja els he vist a més d'un Instastory.
Sí, els agrada.
Els agrada molt, els funciona.
Doncs mira, dia 1 ja de viatge, de vacances, suposo que se les mereixen i esquiar. I no és l'única persona, perquè Roger i Juliana tinc un últim famós que ens explica el seu pla per Cap d'Any. A veure si us sorprèn.
Aviam.
La veritat és que estem una mica farts de les festes i de tanta intensitat nadalenca amb una nena de 3 mesos i mig que es porta la mar de bé. Per tant, hem decidit que el dia 31 i el dia 1 farem coses més de perfil baix a casa nostra, on la nina té les seves cosetes, la banyarem, estarà tranquil·leta, fem-nos-ho fàcil, perquè la vida ja és prou complicada. Així que res, el 31 sopar amb amics i el dia 1 dinar familiar, i és veritat que vindrà la meva àvia i llavors doncs hi haurà una reunió familiar entre besàvia i besneta i això fa molta il·lusió i aquella foto que farem serà fantàstica. I res, que torno el dia 17 de gener, per tant, final countdown, que diríem, i moltíssimes ganes de retrobar-nos a l'antena. Un petonàs ben fort i bon any per tothom.
Igualment, pot ser que no hagis respectat la baixa de la Marta ni un dia?
Però què dius?
És que si fos pel Marc Andreu, la Marta ens hauria enviat un àudio i l'hauríem trucat cada dia.
Sí. No, però a mi m'ha agradat saber que torna el 17 de gener.
Sí, a mi també, però crec que
ho hem dit molt, ja. De fet, ho vam dir...
Es podria haver quedat al teu WhatsApp,
aquesta setmana ho vam dir, abans d'ahir ho vam dir.
Ho diem cada dia, perquè estem molt il·lusionats, però bueno, sí que se l'ha de deixar descansar amb aquesta tia i que pugui fer de mare tranquil·lament, sense que l'anem trucant cada 2 minuts. I ja no parlo només per nosaltres, perquè tu poses Catalunya Ràdio qualsevol hora del dia, hi ha notes de veu, entrevistes a la Marta...
Surt més que Ricard Estrella, i al final...
Al final està fent la programació aquesta tia que està de baixa. Marc Andreu, que passis un molt bon any.
Igualment, nois.
I ja ens veiem a partir del gener. Vols seguir?
Aquí, el que no
sé
d'aquí.
Sí, no sé si tens projectes, perquè estaves gravant aquell reality, que tampoc sé quan veurem.
Doncs ja vindré a portar l'exclusiva l'any que ve.
A la tornada ens expliques què has estat rodant.
Val.
I podrem sentir algun fragment?
No, et precipites molt, eh? Quins propòsits, mare meva.
Que tinguis una bona entrada d'any. Que vagi molt bé. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. El fan de la Casa de Papel és sentir aquestes notes, aquests acords, i que se'ns posi tota la pell de gallina. Així començaven els capítols de la Casa de Papel, una sèrie que avui ha estrenat una continuació, el que es coneix com un spin-off, que es diu Berlín.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París.
I el primer capítol ja es pot veure a Netflix. Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
Dic primer capítol, però potser ja ens podem ventilar tota la sèrie, no?
Mare de Déu, el somni humit del Roger Carandell. Poder arribar avui a casa i fotre's això pel cul.
I tant, espero. Tot seguit. M'encanta.
Doncs mira, començaràs el 2024 sense sèrie, perquè si ja la consumeixes abans d'acabar l'any, però he parlat amb algú que havia pogut ja veure els capítols i m'ha dit que potser no està tan bé, com La Casa de Papel.
Creus que... Home, que La Casa de Papel apuntava molt amunt. Llavors, aquesta persona que dius que ja l'ha vist, que deu ser algú del món del periodisme, que li han passat els capítols...
I potser molt
capítols,
proper a tu, o molt
potser,
proper de...
Potser la teva parella, podria ser. Fluixeta, però molt fluixeta, o una mica menys que La Casa de Papel.
Força fluixeta.
Mare de Déu, senyor.
Home, jo t'he de dir que només veient el cartell, que està ja penjat per diverses zones de Barcelona, és d'una cutrada impressionant.
Vol ser més glamurós, això, saps? Continua com un grup de delinqüents, però en principi amb un entorn de rics, interpreta el personatge de Berlín, com sempre, Pedro Alonso, i va passar pel col·lapse de TV3 d'abans de Nadal, i en Ricard Ostell li va preguntar pel preu de la fama, i em sembla interessant el que va dir, sobretot arran de l'èxit de La Casa de Papel. Què passa? Pot anar pel centre de Barcelona sense problemes?
Tienes que tener un momento ninja de vez en cuando. Si vamos a las Ramblas ahora y nos tomamos un una cerveza en una terraza, seguramente no vamos a poder hablar. Procuro no dejar de hacer nada de lo que haría en cualquier momento de mi vida. Y a mí me gusta la calle, me gusta la gente, pero a veces tiene que tener cuidado. Sí. El problema es la cosificación.
Jo crec que els passa una mica a tots els que van sortir a La Casa de Papel, que s'han convertit en persones ultra, ultra populars. Escolta'm, la veu d'en Pedro Alonso...
No, és salvatge.
És una cosa descomunal,
eh? És massa i tot per mi.
Sí, no sé si és també el factor fumador, no he investigat tant,
no sé,
però
no sé,
vaja,
no sé.
Una veu molt greu i sí, que és allò imposa quan la sents.
Sí, no, i que m'encanta. Vull dir, jo el posaria a xerrar durant 24 hores.
Sí, és una mica igual el que digui.
Sí, de
sona
fet musical,
també que...
a casa. Sí.
El que passa és que aquesta cosificació que deia ell, que pot implicar la fama, doncs posa com a exemple una escena recent que va viure quan algú el va reconèixer.
En el tren. He venido en el tren. Y han llegado dos preadolescentes muy simpáticas. Y han generado algo en todo el vagón. Yo estaba leyendo. Eran muy majas. Entonces yo le digo, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Vamos a tener una pequeña conversación. No me voy a hacer ninguna foto.
Que pot quedar malament, això de no acceptar una foto, però clar, diu que l'efecte que pot generar començar a fer-se una foto és començar i no acabar, perquè després te'n demana una altra, en un vagó de tren, doncs tothom hauria passat allà fent cua per poder-se fotografiar amb Pedro Alonso, i al final ell intenta, doncs això, parlar i potser no tant ser la imatge.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Nerviosa per veure Berlín, Marató, a Can Grau.
Què vols que et digui,
no,
No
que...
m'ha acabat de... No
has acabat
sé.
De connectar amb l'univers.
A mi La Casa de Papel l'última temporada ja em va costar molt. Ja vaig pensar, s'està estirant el xiclet d'una manera que totalment innecessària, que no cal, i ara ja em sembla que un spin-off és massa. Per molt que m'agradi el personatge del Berlín, em sembla que és interessant i que el Pedro Alonso ho fa molt bé, però noi, supera-ho, ja està.
Em costarà comentar la sèrie, em sembla, amb gent de l'equip d'aquest programa.
Bastant sol et quedarà, sí.
Mira, ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
El passat i la gastronomia andorrana s'uneixen a les bordes. Antigues cases rurals que han estat transformades en restaurants, on es pot tastar l'exquisida cuina muntanyenca...
Haurem de parlar de l'últim capítol de Joc de Cartes. Per on s'ha anat aquesta setmana?
S'ha anat per Andorra. Jo personalment no hi he anat. Ara suposo que explicarem com anirà aquesta comentada del joc de cartes, però és que tinc tot de gent preocupada per si jo avui me n'havia d'anar a Andorra, de veritat.
No, ho farem a distància avui, ho farem a distància. T'ha agradat el capítol, però...
M'ha encantat, m'ha semblat dels més tensos de la història del joc de cartes.
Hi ha molta tensió, eh?
Sí,
molta tensió.
Ha tornat, tocava.
Molt bé, ara el comentarem tranquil·lament. Res, fem aquests 3 minuts de pausa, llavors tot el que ha passat a joc de cartes i també una de les seves protagonistes aquí al programa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Dimecres a la nit, TV3 va emetre un nou capítol de Joc de Cartes. En aquest cas es buscava el millor restaurant situat en una borda Andorra. I jo crec que com mig Catalunya vaig haver de buscar que era una borda andorrana, perquè no tenia ni idea. I bé, les bordes són unes construccions tradicionals del Principat i del Pirineu, on antigament s'hi guardava el bestiar.
Molt bé aquesta recerca de Wikipedia, no?
Sí, primera posició de Google. Bé, sí.
Necessari per no... prestar confusions, no,
però
Pau?
Trobo que mirant el capítol tampoc quedava molt clar què és una borda.
És una fonda de tota la vida, no? Vull dir...
Però aquesta en compte més, l'edifici, la decoració, perquè allà es van anar posant... Sí, si tenen llar de foc, es posaven molts elements sobre la taula i no sabies quin era el cert o el bo.
Però sempre passa una mica joc de cartes que tampoc acabes d'entendre ben bé el criteri i que molta gent se n'escapa, no?
Bé. Sí. Bé, en tot cas, 4 restaurants que ara coneixerem i que repassarem.
Efectivament, el primer restaurant, la primera borda, la trobem a Canilló.
Soy Paqui Pavón, tengo 64 años y soy la propietaria de la borda Pacheta. Tenemos papeles que demuestran que esta borda es del 1600. Queríamos restaurarla casi igual que estaba. Es un trabajo muy largo, muy duro, pero al final, pues, el resultado está a la vista.
La borda Pacheta, una borda del 1600.
És que és una bestiesa, això.
Sí.
400 anys d'història.
És que encara com s'aguanta?
No puc entendre. Jo crec que aquí ni queda fake news, eh?
És que és això. Però, clar, llavors diuen que necessita ser antic perquè sigui una borda.
No, sí, sí.
Què, No, home, no, clar, ella reivindica això perquè és lo seu.
Clar.
No?
I de fet això portarà polèmica, l'autenticitat.
El menjar no funciona gaire, vale? Hi ha, per exemple, una amanida que és titllada d'antiquada. Als segons hi ha com un petit inconvenient amb l'arròs, que se'ls hi coven, fan un altre, però llavors queda massa dur.
Quina gòbia, això.
Per tant, podem dir que arriba a la provadet, però
justet,
com a espectador
justet.
Penses sí. Aquí les nota que hauran picat.
A casa vam dir que aquesta dona no feia pinta d'estar allà habitualment.
Però tot i així és una cuinera molt perfeccionista, no?
Jo tinc la sensació que no dominava gaire els temps ni què s'hi feia a la seva cuina. No ho sé.
No, sempre és molt guerrera, eh?
Per tant,
i en el mal sentit, vull dir que és pesada.
A Can Grau penseu que s'ha fet com en d'altres capítols de Joc de Cartes, que hi ha persones que no treballen habitualment al restaurant, però com que són bones comunicant, o ells creuen que davant de la tele ho poden fer bé, s'incorporen
més que bones comunicant, la propietària, que és la propietària i té gent contractada perquè treballa allà i ella potser hi va un cop a la setmana, saps?
Val. I llavors vol sortir la propietària el dia que hi va al programa de tele.
Bé, no, digues.
No, que precisament es veia molt que era la cuinera qui controlava, i no tant la propietària, doncs això, el restaurant, el menjar, i el fet de dir no podem servir aquest plat perquè quedarem molt malament, l'hem de tornar a fer encara que anem tard.
No ho sé, però el personatge de la Paqui realment marca un dels punts d'atenció més forts de tot l'episodi. Vull dir que és una mica... Com es deia aquesta? Ara ho he oblidat.
Pili.
Una mica Pili, no? Aquesta cosa molt de bé, que no li fa vergonya com posar-se en el meollo, saps?
Jo com a espectador, agraïdíssim, de tenir aquest tipus de personatge.
Per això t'ho dic, que també ens agrada que hi hagi gent com la Paqui, encara que potser no sigui la millor cuinera del món. De nota provisional treu un 6,5 i la segona borda la trobem a Llorts.
Soc en Pep Ramos, tinc 62 anys i sóc el propietari de l'Era d'en Jaume. La construcció nostra és una era. Què vol dir una era? Que és una borda, però dintre de la vila. Aquesta era està datada amb l'any 1896. Es va reformar i es va fer un restaurant. Jo, dintre la meva trajectòria culinària, vaig començar a Palma de Mallorca, vam arribar aquí a Andorra.
Ah, aquí se'ns complica una borda que està dintre el nucli urbà, que llavors passa a dir-se una era.
Vull dir que i que molta gent diu que no és una borda. Hi ha aquest debat de dir no ho és de veritat. No?
Sí.
Que res li agrada més en Pep que xerrar durant 8 hores sobre si és una borda, una era o una casa o què és, perquè aquest senyor no callava ni sota l'aigua.
I a més un xulo. No? Vull dir, com un xulo piscina està tota xulino, la vida. De fet, al final, a la taula de valoracions el que li diu el Marc Ribas. Com en plan, ets un... que t'agrada fardar, saps? Que fardes molt, però tu has guanyat tot tu. No? És una mica el personatge que fa el Pep. El menjar sembla que no està ben conservat quan van a la cuina i es qüestiona perquè en Pep diu que té 17 restaurants. Bé, entrem en aquesta etapa de que realment penses, aquest noi s'està inventant les coses, aquesta xuleria que té?
Jo diria que no, que és cert, el que passa que, clar, queda francament malament perquè la cuina, doncs, sorprèn que el menjar no estigui en bon estat o com hauria de conservar-se habitualment. I després que la imatge que va donant ell al llarg de l'episodi qüestiona molt que aquesta persona gestioni tants establiments, perquè no s'acaba d'entendre.
Hi ha un moment que en Pep arriba també amb un cotxe descapotable,
sí,
de color gris, que bueno, és el primer cotxe que veig, crec, d'un cuiner i d'un participant.
Sí. I la frase, no tinc un helicòpter perquè em fan por les alçades, no sé què va dir exactament, però com volem dir, jo tinc tot el que vull, el que em dona la gana ho tinc.
Sí.
Pobre, una mica...
Molt nefàstic, sincerament.
Sí, una mica un personatge. També es considera que hi ha massa gent servint, perquè hi ha fins a 4 persones comptant també en Pep. El menjar no acaba de convèncer del tot i hi ha un debat al voltant també en realitat de la figura del Pep, que és si és masclista servir primer a les dones. Què dic?
No, és que el fort és que els dos homes que surten en aquest programa, tant ell com l'altre noi, que ara no me'n recordo com es deia, Àlex,
que és tremendo també,
viuen al 1700, com les bordes que tenen, d'aquella edat són.
Tenen aquestes deferències de deixar passar les dones, obrir la porta.
I a sobre els hi emprenyen amb raó, de les poques vegades que també tenen raó elles, i encara els hi diuen que són exagerades i que no n'hi ha per tant.
I a més, en aquest cas, el que sí que passa i es fa molt evident és que en Pep vol estar tot a la cuina servint, i és una persona que habitualment segur que no fa cap d'aquests papers.
Que no es mou per allà, eh?
No.
Per tot això, la nota provisional acaba sent un 5,2.
Justeta, eh?
Molt justeta. La tercera borda la trobem també a Canillo.
El meu nom és Geraldine Vieira, tinc 60 anys i sóc la propietària de Cantina de Racons. He nascut a Portugal, sóc repostera, cuinera i tot el que calgui. Una bona borda té que tindre un llar de foc maco, cuina de
molt
gran, coses fetes a casa.
Geraldina, no es pronuncia?
Sí.
No és fàcil, eh?
No sé si més Geraldine, sense la final, també li diuen Dina durant el capítol.
Bé, la Dina és una de les persones amb qui més topa la...
Paqui.
La Paqui, que ara li anava a dir Pili, tio, imagina't. No, la Paqui i la Dina tenen bastants moments, tensos, moments de tensió.
S'enganxa.
També perquè són dues ties que no tenen por de dir el que pensen, fins i tot massa, saps? Moltes vegades. Les dues són dures. Bé, la Paqui s'obsessiona amb que la Dina ja, des del principi, ha decidit que la Paqui li queia malament i ja com que la creuada. Bé, la cantina dels racons és la borda de la Dina. Diuen que és una cabana o una cantina, no ben bé una borda, per tant aquí torna a sortir el puto debat de sempre, i és com de dir, és que ens és una mica igual. Vull dir, tot el pretext de poder tenir els quatre restaurants, però ens és una mica igual. El Pep arriba a dir que veu la decoració molt femenina.
És bueno, que no falla. Ell sempre el peu del canó.
Ell no descansa mai. El menjar agrada bastant, i és veritat que aquí el Pep ja comença a desesperar la resta bastant amb la seva xapota, perquè és molt pesat. I fins i tot en Marc Ribas, sí, que mai es mulla, ja comença també, ja se'l nota que està fartet.
No, no, molt desesperat. O sigui, de, ja no sé què fer perquè calli i puguem parlar la resta.
Bueno, arriba a dir-li que calli.
Sí, sí.
Li diu, calla.
Sí, no, no, a vegades s'ha d'anar directe.
El restaurant de la Dina, de nota provisional, obté un 6,6. I l'última borda la trobem a Soldeu.
Soc l'Àlex Quincella, tinc 40 anys, sóc el copropietari i xef de cuina del restaurant La Cor de Popaire. Aquest edifici té 150 anys. Aquí estava el bestiar, després ho van transformar al restaurant i el 2015 ho vam agafar jo i la meva dona. Vaig néixer a Anglaterra i els meus pares, que eren molt fans d'esquí, van decidir venir a viure aquí. Lo millor d'aquí és que puc fer el que m'agrada, la meva passió,
aquí
cuinar...
Aquí sí que tothom es posa d'acord, eh? Aquí tothom pensa que la Cor de Popaire, que m'encanta el nom, és una borda. Per tant, ja deixem el debat a banda. La Paqui és molt dura amb la cuina perquè diu que està massa bruta, però és veritat que en Pep i la Dina no els sembla que ho estigui tant. Els plats els presenten molt diferents que les bordes anteriors, perquè és un estil de cuina com molt més modern, saps? No tant del típic estofat de tota la vida. Ho intenten fer com més especial, però amb tocs andorrans.
I a Marc Ribas li diu que fa una cuina molt delicada. Quan, saps quan els reuneix tots a la taula al vespre?
Ho feu molt bé.
Tu, Àlex, fas una cuina molt delicada, que no sé què vol dir, però bueno.
I tot de gent jove en aquella cuina, eh? A mi em venien ganes d'anar de festa amb aquella personal que tenia l'Àlex allà, la veritat.
Doncs sí, en principi tots estan força satisfets amb el menjar, però no tant amb els postres. El Pep, bueno, és que és tan pesat.
És que es posa ell sol en unes situacions compromeses.
Diu que ha demanat un bacallà, però que li porten un altre peix, llavors es queda sol defensant aquesta tesi, no? Perquè realment els altres pensen que no tenen raó i que sí que és un bacallà. És que és una cosa tan surrealista. De nota provisional l'Àlex un 6,3, i per tant ens trobem amb notes molt apretadetes, vale? Totes al voltant del 6,5, excepte del Pep, que pobret, ja hem dit que provava molt just i va clarament a la cua. Passem a la taula final.
És aquell moment que els reuneixen de nit i mentre estan sopant descobreixen les puntuacions finals.
Efectivament, la setmana passada us vaig dir que feia aquest guió per punts i que sempre el primer punt era taula sense gaire tensió.
Sí.
I que mai l'havia de tocar perquè fotia setmanes que no teníem una taula on hi hagués mal rotllo de veritat. Aquesta setmana ho hem pogut canviar i posa taula amb tensió.
Molta tensió.
Molt heavy.
Sí. Hi ha unes enganxades bastant guapes, com a espectador, a favor.
És que s'insulten, literalment. S'insulten, sí. Es falten el respecte.
I fins i tot el Marc retreu coses, que mai passa. I aquí el Marc retreu el Pep que hagi posat, depèn de quines notes, no? Perquè ell considera que les explicacions del Pep no són gaire coherents. Jo bàsicament penso que es nota que el Marc ja no pot més amb el Pep i que l'odia profundament. Ja ni tan sols intenta dissimular-ho. I el moment aquest en què la Dina té fred i li porten una jaqueta que no he acabat d'entendre.
Raríssim.
Però he dit, em sembla bé, per anar destensant, perquè s'estan barallant a muerte amb la Paqui, que tenen aquestes dues una baralla
i
tremenda.
I aquest petit parèntesi que entren dos membres de l'equip i
sí,
li posen una jaqueta
molt
perquè
raro,
ja tenia
fred. Que després tot el programa dient, home, les dones primer, no ens poseu el prat primer, pujar per les escales primer, i van dos homes a posar-li la jaqueta a la Dina, que dius, home, no ho sé si està sent gaire coherent aquest programa.
L'Àlex i la Paqui pensen que han puntuat massa baix les seves bordes, però és veritat que és això que deia, no? El moment de màxima tensió de la taula final és entre la Paqui i la Dina.
Dina, no le gusta mi restaurant, ni le gusto yo,
bueno,
ni nada, ni los platos.
Perdona, això no és veritat.
Per què no li agrades tu?
No lo sé, yo no la conocía, ¿no? O sea, solo de oídas. Y tres días medio conviviendo, o sea, es evidente, yo no soy tonta. Entonces...
T'equivoques amb mi. No té res a veure que m'agrades o deixes d'agradar. O sea, és a dir, per mi estem fent una cosa que és el que...
Que sóc jo, Dina, que no passa nada.
No, perdona. Estem fent una feina.
Bé, queda clar que elles dues no es faran amigues, no?
No, i clar, jo pensava, Andorra és molt petit, en algun moment t'has de trobar pel carrer, i tots aquests restauradors deuen coincidir, a vegades. Bé, en tot cas, aquí queda l'enganxada.
Doncs sí, també fa molta gràcia al Pep, quan descobreix que té un aprovat just, perquè al principi és com que s'ho pren molt bé.
Sí.
Saps? És com que ho compra, diu, ah, bé, no, ja em sembla bé, ja, tal, no sé què, però després sí que s'acaba enfadant. Que és que és aquest, bueno, aquests giros de personatge que no s'acaben d'entendre, perquè és un tio que bàsic, bueno, és que...
Totalment boig, el Pep, jo crec que li faltava alguna bullideta, no passa res.
Jo volia evitar dir que estava boig, però efectivament així llueix. Llavors és això, es confirma la mala relació entre la Paqui i la Dina, també a l'hora de puntuar les seves respectives bordes, i surten les mateixes discussions que han anat sorgint durant el programa, sobretot al voltant de què és una borda, que deixa de ser-ho, qui realment una borda, qui no. Pesats!
Prou arquitectura, volem gastronomia.
Ja està. Llavors, abans de la classificació final hi ha un canvi de nota. Bàsicament, la Paqui diu que li vol posar un 0 a l'espai de la cantina dels racons de la Dina, perquè insisteix que no és cap borda.
Que fort, no vaig veure allò, aquell moment dels crèdits que surten quan canvien la puntuació, i ara m'ha sorprès aquest 0.
I és molt important perquè, clar, de cop varien molt les posicions,
sí,
perquè
sí,
la Geraldina perd el lideratge per aquest 0 que sense
sí,
cap
però,
mania posa la Paqui.
Sí, però tot i així, amb les notes del Marc i el plat estrella, per poca diferència, però finalment guanya la cantina dels racons.
Anem cap a Andorra. Connectem amb Andorra, amb la cantina dels racons. Geraldina Vieira, Dina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem? Com ha anat la ressaca emocional després de l'emissió del capítol?
Home, una mica nerviosa, però... i pensant molt en el que ha passat.
Uh-huh.
Però clar, ha sigut una sorpresa, clar. El programa sempre és una sorpresa.
Clar, perquè una cosa és el que viviu allà, el que passa durant els dies de gravació, perquè rodeu durant uns quants dies, i llavors surt editat, i s'ha fet una tria, que és el que veiem els espectadors des de casa. Creus que les enganxades les han potenciat una mica, o realment hi va haver una mica de mal ambient? Tu i la Paqui, em refereixo?
No, sincerament, o sigui, quan hem fet el programa... bueno, havia una tirantès hacia mi, perquè mm-hmm. suposo perquè no sóc d'aquí, perquè, bueno, hi ha una sèrie de factors, però sincerament jo sempre sé tot el que s'ha vist ahir, clar, ja és el resumen d'una conversa bastant més llarga.
Mm-hmm.
I clar, suposo que, pues, suposo no, el que he vist és clar, han fet pues, les tirades més importants d'una conversa de 15 o 20 o 30 minuts.
Clar, els millors moments de la vostra enganxada, que pel que dius va durar una estona. Pau!
I Geraldina, estàs d'acord amb aquest 0 que et posa la Paqui? Et sembla excessiu o com ho veus?
No, mira, jo vull explicar una cosa.
Sí, digues.
La cantina, que aquesta senyora s'ha interessat que no era una borda, primer, jo no sóc d'Andorra, sóc una persona que vinc de Portugal, al meu país no hi ha bordes.
Mm-hmm.
Per tant, el concepte borda ho sento aquí. Jo quan he agafat la cantina, sincerament, a mi me venden una cabanyita de muntanya on inicialment hi ha un estanco on la gent tenia peixos, agafaven els peixos i ho feien a la brasa. Per tant, no és una barraquita, ha sigut sempre un local de venda de producte. Jo crec que seria l'única que vendia producte autòcton d'Andorra, que eren les frutes.
Uh-huh.
El término borda, pues, jo, sincerament, crec que és... Bueno, no té cap sentit posar-se tant amb això, que si és, ni és, perquè realment jo, a mi, la cantina és una borda. Tothom coneix la cantina com una borda, que és una borda de fusta, sí. Sembla molt una cabanyeta més suïssa dels altres, sí, però, ostres, no sé, de la nostra cuina, la nostra decoració està basada i feta per als nostres coneixements de cuina i del nostre gust personal de decoració com una borda.
No, jo veig que hi ha hagut molt debat sobre el tema de si és una borda o no és una borda, i jo crec que des de casa el que ens interessava és veure com cuinàveu i quina era la relació entre vosaltres. Laura.
Escolta'm, hi va haver molta tensió amb la Paqui, però aquests homes, déu-n'hi-do, no, també? Perquè tots aquests comentaris de que si les dones primer, que si heu de pujar les escales primeres, vull dir, no sé si això fora de càmeres també ho veu parlar, perquè és un punt exagerat, jo crec.
Bueno... Jo crec que primer, jo sempre he partit d'una base que no tinc els mateixos drets, entre cometes, que la gent d'Andorra, perquè jo no soc d'aquí, perquè jo soc una persona molt directa i molt franca. Parlant de bordes, jo crec que la Borda Pacheta és un turisme rural, per tant, tampoc crec que sigui una borda tal qual. Però bueno, jo crec que la gent defensa tot el que té que defensar, que me sembla molt bé. Jo sóc una persona molt lliure, he sigut sempre una dona afortunadament molt lliure i he fet sempre el que he pensat que tenia que fer. No em vaig a darrere de ningú i, per tant, sí, hi ha hagut alguns comentaris que m'han enfadat perquè jo, clar, jo no sóc un burro, no sóc una cabra que me manden primer. No, sóc una persona, sé perfectament quan tinc que entrar o sortir, és a dir, però bueno, jo crec que el programa, pues, ja, o sigui, la gent ja venia amb unes ganes i uns ànims pues, de... Ens posarem amb aquesta dona i a veure què passa. Pues.
Ja, perquè...
Tota la raó.
Dina, quants anys portes a Andorra?
Jo porto 26 anys.
No, em sorprèn...
Estic aquí des de l'any 98.
No, tampoc
me sentia, perdó, tan còmode parlant del català, perquè l'Albert és de Barcelona, però clar, jo a casa parlem castellà, perquè no ens hem conegut així. Jo no he anat a cap escola, tot el que parles, perquè... parlava tota sola i feia el que podia per poder parlar i perquè a mi m'interessa, òbviament. Bueno, clar, hi havia una sèrie de factors que la gent podia posar en mi. Pues, bueno, és igual, jo, saps què passa? Jo sóc el que sóc i seré fins que me mori tal com sóc, és a dir.
I tant que sí, a favor. A favor.
Ens encanta, Geraldina.
I els 5.000 euros ja te'ls has gastat o saps en què els destinaràs?
Mira, els 5 euros no us he gastat perquè quan ho tinc que gastar serà amb la família o amb alguna cosa molt important per nosaltres del restaurant o de la família sobretot. Perquè...
Geraldina, per acabar, jo només et volia demanar si us heu trobat al llarg d'aquests mesos, perquè això crec que es grava abans de l'estiu, el programa, amb en Pep o la Paqui, perquè Andorra dic que és petitó, potser sí que coincideixen algun dia en un lloc. Heu coincidit?
No, mai.
No coincidit.
Mai.
Bueno, gairebé mai. Millor. Veient com va anar l'ambient, gairebé millor. Dina, enhorabona pel programa i pel restaurant i que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per trucar. Adéu, bon dia.
Bon dia. Adéu. Bé, fantàstica la Dina, ja sabeu, si voleu anar a treure el cap al seu restaurant, és la Cantina dels Racons, que va ser el restaurant, la borda guanyadora
sí.
D'aquest programa de joc de cartes. És veritat que molta gent haurà pres consciència de què és una borda i què no és una borda, mira, en principi.
A Catalunya, segur.
La Dina estava tan fins al bonyo d'aquest debat com nosaltres, realment.
És veritat.
És que faltava també valorar-ho. És a dir, a vegades quan a joc de cartes es valora doncs, la mongeta del ganxer, hi ha una part de la puntuació que és per això, per decidir si té més o menys punts i valor aquest establiment, però aquí no, aquí en cap moment algú deia
és una borda,
és
o,
més
una borda,
borda? O menys borda, i per tant per Xalapaqui va dir doncs un 0 i ja veuràs.
Pau Espart, que vagi molt bé el diumenge a les 11 de la nit,
sí.
En aquest estudi per fer les campanades i l'especial cap d'any, eh?
Puntualment, amb els raïms i tot a punt.
Molt bé, perfecte. Ara farem una pausa i a la tornada recuperarem una conversa que, vaja, tu, Juliana, vas tenir amb la Llum fa uns pocs dies.
Sí, deu fer una setmana.
Molt bé, i escoltarem també les seves noves cançons.
Totes boníssimes,
No, un rotllo increïble que ara sentirem del que és el primer disc o el primer EP de la que va ser una de les concursants de la primera edició d'Eufòria de TV3. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. No surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Parlo sola per fer callar aquest mal de cap. Respiro tot l'aire i em faig mal fino. Cap animal o arbre tan indòmit com tu.
Fa un mes va publicar-se el primer EP de La Llum, l'artista catalana que es va donar a conèixer amb la primera edició d'Eufòria. En total són 5 cançons i la primera és aquesta que estem sentint que es diu Moonlight Sonata.
I em faig mal fent això. El reflex d'una constant que crema des de fa tant.
que és una mica un recital, eh? Està recitant la llum aquí.
Sí, ja veureu que aquest EP de la llum té un rotllo realment molt curiós i molt diferent, perquè aquesta cançó és super concreta i és el que tu dius, és com una mena de recital que t'obre les portes a l'EP, però després n'hi ha que són super mogudes i super de ballar. És un artista que ens va cridar molt l'atenció ja quan estava a Eufòria per la seva autenticitat, era una tia molt magnètica, feia unes performances com molt espectaculars, no? I després del concurs va fer molt poca música, va fer una col·laboració amb la seva amiga Scorpio, que també va sortir d'Eufòria, però molt poca cosa més. S'ha fet esperar moltíssim i això és una cosa que és zero habitual quan surts d'un talent com pot ser Eufòria.
Clar, perquè aprofites la popularitat per presentar
bé,
música.
Sí, perquè el discurs és, ara que encara se'n recorda de tu, fes música, i això pot sortir-te bé, perquè si ets una persona que d'abans ja tens molt clar el que vols fer, no hi ha cap problema, però si ets una persona que encara has de trobar el teu so, encara no has decidit ben bé què vols vendre al públic, potser val més la pena esperar, no? Llavors, un parell de dies abans de l'estrena del seu EP, vam quedar ella i jo per prendre un cafè, que això últimament ens està funcionant moltíssim.
I veu prendre cafè? Què va prendre la llum? Ho recordes?
Sí, ella va prendre un cafè segur, jo també, de fet, crec que les dues vam prendre, perquè me'n recordo que jo vaig demanar cafè amb llet d'avena i ella em va dir que ella tenia ganes de començar a provar amb la llet d'avena, però que de moment encara
no s'atrevia.
No estava al tema, no estava aquest temps. Evidentment, el primer que vaig preguntar-li va ser això, no? Com va decidir que no volia treure música de seguida, sinó que prioritzava la qualitat a la rapidesa.
Gens, no m'acosta gens. La decisió la vaig prendre, va ser de les primeres decisions que vaig prendre, de dir, hem de fer algú que em representi al 100%, algú que pugui durar molt de temps i algú que sigui mínimament innovador i amb el qual m'hi senti com identificada com a artista. Hi ha molt de curro a nivell visual i a nivell de la qualitat de les cançons i sento que són cançons que estan per quedar-se, que tinc ganes que segueixin movent-se durant molt de temps.
En anglès, eh? Sento aquesta.
Ah, és que aquest també és un dels temes que vam parlar, eh? Que hi ha anglès, castellà i català. El que jo em preguntava és, després d'esperar tant de temps, perquè realment s'ha esperat ben bé 2 anys a treure música, deus sentir molta pressió, també, perquè el que has fet, sents que et representa, sents que és algo com poderós, no? T'hi has estat molta estona, ho has fet amb molt de compte, amb molt de detall, i suposo que tens bé, alguna mena d'expectativa, no? O potser fins i tot alguna por. I és per això que li vaig preguntar quines expectatives tenia amb la sortida d'aquest EP.
Expectatives? Uau, bona pregunta. Espero que la gent que ho vulgui veure li agradi. Només, o sigui, de moment només espero això, que la gent que ho vegi digui, uau, això està ben fet, això està ben parit, això està currat. I ja està. La resta, que vingui sol.
Gràcies.
Estan arribant cafès.
No hi ha llum ni lluna plena. No hi ha llum ton proper dia. Vull una altra oportunitat. Massa tard. Ja se l'obre la ferida.
Tinc moltes ganes d'escoltar tranquil·lament aquest EP, perquè ja tinc la sensació absolutament de tot, no?
Sí.
Anem amunt, anem avall, ens animem, ara recitem.
Tot ve de nou, eh? Jo no tinc la sensació d'allò de dir, ai, sona molt a Aitana, sona molt a no sé què, no.
Correcte.
És que realment és un estil propi, sorprenent.
És que és això, que totes les cançons són molt diferents, no? N'hi ha de molt lentes, n'hi ha de molt ràpides, etc. Però totes tenen com un so molt únic i jo tinc la sensació que, com tu dius, Laura, és una cosa que almenys aquí a Catalunya jo crec que no s'havia fet fins ara, és molt especial.
Tenia clar el so? Mira, en realitat podria anar de superpureta i dir-te el pal, sí, havia pensat rotllo amb et podria dir com la xapa de sons així com naturalista barrejat amb l'electrònica i tot això, i és veritat, però realment m'he deixat molt experimentar i m'he deixat portar molt pels meus impulsos, per les meves referències i per el que em quadrava, el que estava composant, de com volia que sonés la producció. Sí que és veritat que crec que a Catalunya ara mateix no s'estan gestant potser produccions amb aquests matisos sonors, però ja és la cosa, ja era la cosa, presentar algú també que impacti una mica.
a més del so, també hi havia aquest tema que has comentat tu, no? El de la llengua, en realitat. Sí. L'instrument principal d'aquest projecte és la veu i, per tant, les paraules, i són paraules que hi són en anglès, castellà i català. I em vaig veure obligada a preguntar-li com havia pres aquesta decisió.
És una decisió que, on no hi ha decisió. Ha fluït així i, aleshores, arriba un dia que veig totes les cançons i dic, vale, he de prendre la decisió d'acceptar que això serà el projecte i que realment m'agrada com és així, i que no tindria sentit per mi posar-me a traduir lletres o coses d'aquestes, perquè realment m'han fluït així, i han fluït així per als meus referents, per les paraules que tenia ganes de posar a les cançons. Al final, la veu, que en aquest cas són paraules, és l'instrument principal del projecte. Aleshores, potser sí que en un futur sí que prenc la decisió de, ok, pues, farem un àlbum sencer en català, o farem un àlbum sencer en anglès o en castellà.
Què dir sobre aquest discurs de que les coses flueixen en una llengua o una altra? No sé, o sigui, jo entenc el raonament i entenc que sigui una preocupació que fa una mica fins i tot de mandra, no, els artistes, haver de decidir, hòstia, quantes cançons en català, quantes cançons en castellà, si et surten d'una manera o d'una altra. Jo entenc que hi hagi com certa sensació d'àlbum orgànic, però també crec que hi ha d'haver una decisió, noies, no passa res per dir-ho. És que a mi em posa molt nerviós aquest discurs de, no, és que m'ha sortit així. Hòstia, hi ha gent que catalano parlant, que ha nascut a Catalunya, s'ha escolaritzat en català, aquí, curiosament, li surten totes les cançons en castellà. És increïble com li flueix el cervell. No, no, i s'ha de prendre alguna decisió. Jo no et dic que facis un àlbum sencer en català, jo entenc que és molt complicat, però crec que hi ha d'haver un raonament al darrere, polític.
Bueno, i saps què passa? Que mai ningú compraria el discurs de, no, és que he dit aquesta cosa tan masclista perquè m'ha fluït així. Explico, vull dir que quan hi ha una qüestió política tan apresa, també la gràcia és aquesta, anar-ho deconstruint i anar-ho canviant, saps? També és veritat, i això cada vegada ho penso més, és un debat una mica llarg, però quan es tracta de fer música, o sigui, sí que hi ha una part que en realitat, si tu tens el cervell molt bilingüe, hi ha coses que potser les penses en castellà i ja sonorament queden com ben castellà, o sigui, entenc que és més difícil. Però és veritat que també podria haver dit senzillament, doncs jo escullo per decisió política fer un català, com hi ha tants artistes que ho fan, perquè hi ha moltíssims artistes que ho fan, i segur que també els hi flueixen coses en castellà, però per activisme ho fan així, no? Bé, la Llum de moment ha decidit fer-ho en les tres llengües, ja veurem com avançar aquest tema, no? També vam xerrar una mica sobre la seva carrera com a comunicadora, perquè no sé si ho recordeu, però just al sortir d'Eufòria va rebre moltes propostes, va fer moltes seccions,
sí,
va començar a fer moltes coses d'aquestes, també té un podcast, no? Llavors jo tenia ganes de veure que si li interessava, no?, tot aquest món així més periodístic.
Al principi, quan vaig sortir d'Eufòria, com que se'm va posar com molt en coses de comunicació, de la corpo, tot i que crec que en el moment que vaig tenir com aquesta petita oportunitat, vibrava en un altre lloc. Jo estava full posada en la música. Sí que últimament tinc més ganes de fer alguna cosa a nivell de comunicació, i estic tinguent idees, la veritat. Fendi, ni Gucci, baño,
tonto, liquid, latex, duro, tonto, como Duralex, baby, it is the flex. A TV3 sí que és veritat que és una cosa que els ha funcionat molt sempre, que és agafar gent que ha sortit en alguns realities i convertir-los o donar-los presència a la tele. Hem vist en Miqui Núñez, estem veient la Sofia Coll, no? Últimament també, la Llum una miqueta, va estar a punt de presentar un programa.
Efectivament.
Que al final va semblar que no.
Va estar a punt de presentar Epic Nails, que és el nou format de 3Cat sobre ungles, i que finalment el presentarà la Sofia
veritat,
Coll.
Sí, sí, sí.
Tot i que és això, la primera proposta que es va presentar, el perfil que es proposava com a presentadora era la Llum. I en aquest sentit em vaig veure obligada a comentar-li si li havia sabut greu que finalment no contessin amb ella.
Uau! Sí i no. Perquè sí, perquè qui em va fer en un principi la proposta és gent molt guai, amb qui realment, pues, jope, tinc afinitats i tenia ganes de treballar, però a la vegada també he estat bastant liada amb els EPs i tot, i sento que, en plan, si ha de ser serà del pal, no ha sigut perfecte. Segur que vindrà algú molt, molt guai aviat. I sí, en aquest sentit estic tinguent com idees, però rotllo com a creadora de formats. Crec que és una miqueta més el meu, com pensar com aquestes coses.
Anem amb compte, perquè pot haver-hi un giro d'últim moment on la Llum es dediqui a pensar programes.
Doncs em semblaria estupendo.
I me n'alegro moltíssim que hagi canviat una mica d'opinió, perquè és veritat que jo recordo felicitar-la un cop que la vaig veure fent una secció al Tot es mou d'estiu, si no recordo malament, i dir-li, tia, molt bé, comuniques molt bé, me n'alegro que t'hagin donat aquesta oportunitat. I sí que la seva resposta va ser una mica com de, sí, gràcies, però jo ara em vull dedicar a la música i el que vull és ser artista. Llavors, jo crec que són dos mons que s'han de complementar, i lamentablement a Catalunya necessitem els mitjans i necessitem, clar, que els artistes surtin fent el que sigui, i me n'alegro que hagi fet una mica el cop de cap de dir, no, si em donen aquesta oportunitat l'he d'agafar, i segurament serà bo per la teva música.
Totalment, tot i que jo entenc 100% que al principi, quan surts del format, els teus companys els donen oportunitats de cantar i a tu només de parlar. I dius, a veure, jo he participat en un programa de música, no? Entenc que també fins a un punt ratlla. També vaig haver-li de preguntar sobre Eurovisió, perquè a mi em sembla que encaixaria moltíssim, sí, i més amb aquestes cançons així com tan especials, no? Ella té ganes de participar a Eurovisió?
Sí, no ho sé. És
guai. Per tu, no?
Creus?
Home, és com el... Sí, veure, és com el teu univers portat al mainstream.
Sí, potser sí. Sí, potser sí que m'hi veig. No és una cosa que descarti. És guai. Jo sempre ho he mirat. En plan...
Però tampoc estàs il·lusionada, no és un objectiu a la vida.
No és la primera cosa en la qual estic focalitzada. Et diria que estic més focalitzada en, de cara a 2024, fer un directazo increïble. Déjame sentir.
És que m'agrada molt aquesta cançó.
És molt bona.
Que és de la Sofia Coll, per cert, que al principi pensava, és la llum, i dic, ah, no, és la cançó de la Sofia d'Eurovisió. Bueno,
Pújala. And I'm here to stay. Clar, ara què passarà? Que aquesta cançó s'ha de defensar al Benidorm Fest i si queda finalista se'n va a Eurovisió.
No. Guanyarà el Benidorm Fest.
Jo també crec que guanyarà.
Aquesta cançó va a Eurovisió.
Sí que és veritat que estem dient-ho molt, eh? A vegades això després es gafa, la cançó.
Ho donem tan per fet que potser... No. Bueno, i
és que per mi és
aquest,
superevident.
La llum, bueno, ja ho has
vist.
Ja
ho heu vist, que l'he hagut d'anar convencent jo.
Vull dir que jo també li veig molt, el Benidorm Fest, la llum. Passa que, clar, ella s'hauria de creure per anar bé.
Sí, bueno, i que potser realment no li interessa, no tothom ha de seguir la mateixa estratègia, potser ella vol fer d'una altra manera. També la veig un artista que la seva gràcia també sé com underground, no?
Sí, en part sí. Però a mi no m'importa, que s'ha dit el mainstream, no li criticaré
mai. Ah, no, tampoc, mai de la vida.
Bé, enhorabona la llum per aquest EP, que quan diem EP és com un disc, però una mica més curtet.
Hi haurà segona part, jo us aviso.
Ah, molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquesta segona part de la llum. Laura Grau, que vagi molt bé.
Que vagi bé, nois.
Diumenge a les 11.
Sí,
diumenge a les 11 de la nit amb l'especial Campanades a Catalunya Ràdio. Juliana, fins diumenge.
Fins diumenge, si Déu vol.
Ho deixem aquí i ara el Catalunya a migdia. Que vagi molt bé. Con